Dos minuts i arribem al punt de 3:15 de la tarda i fem la nostra connexió habitual de cada dijous en Barcelona, amb la capital catalana, per saber doncs, què és el que és actualitat, què és el que comenta tothom a peu de carrer. Carles Savalls, com estàs, estimant meu?
Molt bona tarda. Doncs la veritat, una mica frescots aquí a Barcelona, suposo que Andorra encara més.
Xato, vine cap aquí.
Frescots i passats per aigua. És a dir, és com si de sobte haguéssim deixat la tardor i ens haguéssim endinsat directament en el clima d'hivern.
Sí,
però és
sí.
El que toca. És el que toca. Arbres de Nadal i fred, és el que toca.
I tant que sí, ha vingut el senyor hivern, ha tocat a la porta de manera inesperada i a nosaltres també i ens toca. Nosaltres hem de dir que hi ha dominis esquiables ja que s'obriran, aquests tres dies de festa que es presenten.
Sí, exacte.
És a dir, que la cosa ja està...
Ja està en dansa.
La cosa ja està de Nadal.
Exacte. Mm-hmm.
Què és el més comentat, què és el que preocupa la gent a peu de carrer, Carles?
Doncs el que preocupa més, doncs hi ha força coses.
Sí, però hi ha coses... A la gent li preocupa certes manifestacions d'incontinència verbal.
Sí, jo crec que sí. A veure, és una cosa que... indigna bastant, no? No sé si t'estàs referint a alguna persona o a alguna situació en concret.
No, algunes coses que he vist per la xarxa que a la gent li sorprenen molt.
Comentem.
Vinga. La nostra amiga. De Televisió Espanyola.
Sí, senyora. Una de les presentadores estrella de Televisió Espanyola des de fa ja unes quantes temporades.
Uh-huh.
És un personatge, la Mariló Montero, per qui no sàpiga encara, no hagi descobert encara de qui estem parlant.
Uh-huh.
És un personatge controvertit i cada dia que passa, doncs, consolida aquesta virtud, entre cometes, si realment podem confirmar, si podem considerar que això sigui una virtut.
Uh-huh.
La Mariló Montero porta uns dies, doncs, que com dirien en castellà, està que se sale. Perquè en fa una rere l'altra. Per exemple, ara fa un parell de dies va comentar en el seu programa, Les Mañanes de Televisió Espanyola, que escandalitzada, que, o molt preocupada, dient una obvietat, que la homofòbia la patien especialment els homosexuals, entre altres col·lectius, com per exemple també els bisexuals, els transsexuals i les lesbianes.
Uh-huh.
És una obvietat. Després ho comentarem, no? El que sí que és cert és que aquest comentari va ser absolutament trending topic. Va ser absolutament trending topic a la xarxa. Va haver una allau de crítiques i també de comentaris sarcàstics al voltant d'aquesta afirmació de la presentadora. I posteriorment, i això fa ja molt poques hores, fa un dia, la periodista comentant... dies enrere, havia comentat en una entrevista que li estaven fent...
Que li feien amb ella mateixa, fa 4-5
sí,
dies.
Exacte, li feien una entrevista amb ella i, per exemple, parlava del fenomen sociològic dels últims mesos de l'estat espanyol, que
uh-huh.
és Podemos. I en aquest cas, doncs, bueno, enmig de la conversa, enmig de la tertúlia, ella comentava que les persones que perdien els pisos no els podien donar, no era solució donar-los un pis nou, sinó que se'ls havia de donar un treball. I ella ho contraposava a la situació dels, entre cometes, textual d'ella, la situació dels negritos. Venia a dir que
uh-huh.
esto no es como los negritos, a qui se'ls dona doncs, subvencions o diners, a qui se'ls ha de donar treball. És a dir, com donant a entendre que els negritos, entre cometes, torno a remarcar-ho,
uh-huh.
textual d'ella, com si els negritos no estiguessin capacitats per treballar i que...
Sí, és que inclús explicar-ho, Carles, fa una mica com de vergonya, no, dir-ho?
Sí, la veritat és que sí.
Sí.
Jo, mira, al voltant de la Mariló Montero, jo, d'entrada, no sóc un admirador, no en sóc un admirador.
Uh-huh.
D'entrada, per les seves formes, molt rudes, molt brusques, des del meu punt de vista, de cara als seus col·laboradors, amb una mica de poca educació, de poc respecte cap a la professionalitat del seu equip, en determinades situacions, al llarg de les temporades que estan entrant el seu programa. Però bé, això no té res a veure amb la professionalitat, és un tarannà personal, que a mi personalment aquest tipus de persones doncs, no em van. Per una altra banda, tampoc no és de la meva devoció perquè, tot i que no l'acuso de ser sensacionalista, sí que de vegades té alguns tics sensacionalistes, com per exemple quan va morir la Sara Montiel, preguntar-li a la locutora a la que estava cobrint en directe l'enterrament de Sara Montiel, preguntar-li què és el que hi havia dins del cotxe fúnebre. Evidentment, la locutora es va quedar de pedra i va dir què ha d'haver dins del cotxe de fúnebre, doncs, les despulles mortals de la Sara Montiel.
Clar, que sí.
I ella referia a una fotografia, bé, no sé, penso que és ja entrar en un terreny del morbo i particularment la meva postura com a periodista, pel fet d'haver treballat també com a portaveu d'un cos de bombers, doncs, a veure, el tema del morbo jo el porto fatal. És a dir, jo considero que hi ha una línia que el professional de la informació no ha de treballar.
No.
És la meva manera de veure-ho, eh?
Sí, jo també, i ho passo malament, eh? Sí, sí. És més, quan ho estic veient, de veritat, m'ho passo malament. Sempre penso, no, sisplau, no.
És el que es diu de vergonya aliena. De
sí,
dir,
sí.
No, canviaria de cadena en aquell moment.
Sí, que em tragués la terra. Exacte. Aquests comentaris, com el del Negrito, i com el de l'homofòbia, i com altres, no?, que ha fet, que dius, no, per favor, no.
D'altra banda, també penso que ja és un personatge absolutament controvertit, que la seva figura ja genera, doncs, això, que ja no se li tolera absolutament res. Per tant, jo crec que ja no defensaré la Marilo Montero, ja he posat antecedents sí. El que penso i el que li critico com a professional i fins i tot com la imatge de la figura, perquè jo no sé si en persona és tan seca ni tan brusca, almenys la figura mediàtica és així, és el que em resulta bé. Però sí que realment he de dir que, bueno, per una altra banda, hi ha una contínua observació de la seva tasca com a professional i que no se li perdona absolutament res. I tu, que fas directe, jo que també he fet directe, doncs, a veure, sabem perfectament que en un programa de moltes hores el presentador es pot equivocar.
No, mira, i precisament, Carles, avui en la reunió del programa ho dèiem. Ei, 3 hores al dia, és que és fàcil que posis la pota i inclús diverses vegades al dia.
Exactament.
Però és el que tu dius de la línia.
És el directe. Com, per exemple, quan va parlar d'aquella famosa que aquesta carta està firmada per un tal QEPD, que no és altra cosa que en Pau Descansi.
Sí,
que d'acord, que és una errada, escolta, ho va salvar, li van explicar, és el directe, i què hi farem? A veure, jo crec que és absolutament...
Si no és carregar-se-la. El que passa que quan un doncs és una veu pública i sobretot, i mira, aquí t'ho puc dir, quan utilitzes micròfons públics has d'anar amb especial cura.
Amb molt de compte, això està claríssim.
Sí, i per la línia aquella que deies tu del morbo, i ja està. I finalment, fins aquí ja ho hem dit tot. Que la família real, que ha arribat tard però que ja té retrat...
Mare de Déu santíssima, jo no sé si els nostres oients han tingut l'oportunitat de veure el retrat.
D'Antonio López.
Mare de Déu santíssima, senyor Antonio López, que ha estat 20 anys per pintar un quadre que realment és espectacular perquè sembla una fotografia d'un realisme brutal, però clar, és que ens estaríem remetent a la figura física de la família reial espanyola de l'any 1994, amb
sí,
la qual
sí,
cosa
sí.
Les cares, les presències físiques són de fa 20 anys. Hem de dir que, a veure, que el rei d'Espanya, l'ex-rei d'Espanya, Joan Carles I, doncs ja està molt més gran. És a dir, a veure, és un senyor que ha envellit molt, sobretot en els últims anys.
Que 20 anys no són nada, com diu el tango, però un poc sí són.
Exacte, i està molt jove, i a més, fins i tot el pentinat, la roba que utilitza, la roba, els dos homes no, l'actual rei i l'anterior rei, perquè, bueno, és un trajo que no, són trajos que han més o menys matisos, però no passa mai de moda. Una roba
el que està clar és que per la moda els 90 no van ser d'allò més afavoridors.
No, en absolut. Potser ho estem... Suposo que d'aquí 10 anys la moda aquella tornarà una altra vegada i es tornarà a veure com una cosa com, mira, que sí que estava bé, però amb els ulls del 2014, la moda dels anys 90, a mi particularment em resulta horrorosa, ja ho he dit així, la moda, però fins i tot no només la roba, sinó fins i tot el pentinat.
Es pot veure en el
retrat, doncs això, no?, els pentinats de les infantes, doncs que no és un pentinat que, clar, estem parlant de l'any 1994.
Uh-huh.
No sé si ha sigut curiós un quadre doncs, que s'ha presentat en públic, avui ja després de 20 anys de que l'estiguessin fent, i que estarà exposat en una valgui la redundància, en una exposició, en una mostra a Madrid fins al proper mes d'abril, fins al proper dia 19 d'abril. Va costar l'obra, l'equivalent, es va pagar en pessetes, evidentment, l'equivalent en euros seria 300.000 euros, i l'artista, que ha fet unes 500-600 obres, incomptables obres al llarg de la seva vida artística, doncs va pintar el quadre al mateix Palau Reial, on li van habilitar fins i tot un espai per fer l'estudi, que evidentment la Casa Reial li ha dit que si el vol continuar utilitzant, doncs que ho pot fer perfectament. I la Casa Reial ja ha matitzat amb aquesta situació de com pot ser que triguis 20 anys a fer un quadre, doncs s'ha defensat la Casa Reial dient que, a veure, que ells respecten la tasca dels artistes i que en cap moment tenien intenció, ni ho van voler fer, de pressionar l'artista de dir, home, acaba ja el quadre, que no ho van voler fer. Era una mica com l'anècdota, doncs això que és el quadre d'una història que ja forma part de la història, perquè clar, és que vull dir, en el centre del quadre es veuen aquells que ja no són reis d'Espanya, i falten personatges com, per exemple, l'actual reina, la reina Letícia, és a dir, que
clar,
és un quadre que ja està totalment desfasat en el moment en què s'estrena.
Sí, és el quadre de la família real, però del rei Joan Carles I, no de la família real actual, òbviament.
Suposo que ara, si li demanen fer el quadre de l'actual família reial espanyola, doncs la futura reina d'Espanya doncs tindrà doncs, 30 anys, o gairebé 30 anys, i és que triga 20 anys a fer el quadre de la família real actual espanyola. És una anècdota.
Sí, 20 anys, són dues dècades senceres i donen molt de silla. La família real espanyola els hi ha passat de tot. Els hi ha passat més els últims 2 anys que en els darrers 20, també hem de dir, eh?
Sí, exactament.
Però
què acabarà passant? Si tot el tema de la imputació de la infanta i d'Iñaki Urdangarín, doncs tira endavant i alguna mena de pena, sobretot per Iñaki Urdangarín.
A veure com acabarà tot això. Una notícia de darrera hora, abans de comentar actualitat purament de Barcelona, i perquè ens ha arribat minuts abans de les 3, doncs el que s'estava esperant, que ha tardat una mica, però que finalment ha passat, i és que el president de la Comunitat de Madrid, l'Ignacio González, ha cessat aquest migdia el conseller de Sanitat, el consejero de Sanitat de Madrid, Javier Rodríguez.
Jo crec que, a més, que era de lògica, un cop havent...
Hem tardat, una mica, perquè aquest senyor es va passar de frenada, eh?
Però és que, a més, és que després d'haver-se passat per primera vegada, es va tornar a passar una segona vegada, perquè va dir que si la infermera, la Teresa Romero, continuava viva, és perquè alguna cosa haurien fet bé ells, també, que no se'ls podia criticar tant per la gestió de la crisi de l'èbola. És a dir, que aquest senyor no... La incontinència verbal que parlàvem anteriorment, doncs, de Mariló Montero, el conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid. Arriba tard, però per fi, aplaudim la mesura. Jo almenys, vaja.
Sí, absolutament. Coses que passen a Barcelona i que la gent comenta.
Doncs el més comentat en el dia d'avui és el pacte en què han arribat el grup socialista, el futur alcaldable a Collboni, amb l'actual alcalde de Barcelona, el grup de Convergència i Unió, de rebaixar en 5 cèntims la targeta T10, que, home, com a mínim és una bona notícia, no tant aquesta rebaixa del preu, perquè és bastant insignificant, com a mínim sí que és important que no pugi el preu de la T10, que és una mica el terror que els barcelonins tenim al mes de desembre, que ja comprem més d'una targeta perquè no ens agafi la pujada del preu de l'1 de gener. Ara aquest mes passarà tot a l'inversa, és a dir, la gent deixarà de comprar targetes fins a la mesura del possible per intentar comprar-les una mica més barates a partir de l'1 de gener. Jo crec que, en definitiva, el més important de tot és que a mi em dóna a pensar que les majories absolutes són molt dolentes i que el joc de pactes puntuals per poder anar fent la gestió del dia a dia és fantàstic, perquè avui pactes amb uns, demà pactes amb uns altres, i a poc a poc tothom va, és a dir, totes les minories poden aconseguir forçar un canvi de programa electoral, un canvi de política sobre el dia a dia, que reverteixen sobre el bé de la comunitat. Que al cap i a la fi el que vol la gent és això, que el transport sigui efectiu, que el transport sigui més barat, o com en aquest cas, no només afecta a la T10, al pacte amb els socialistes, sinó també a la millora i a l'increment d'oferta en la xarxa de guarderies públiques, i també estaria per determinar un un pacte social que encara ho han de concretar els socialistes, però que en principi l'alcalde a les primeres reunions ja li han comprat. En principi, això és molt positiu. També s'incrementa el servei de la xarxa d'autobusos i també s'incrementarà l'univers de persones que tindran dret a utilitzar la targeta rosa del transport, que és aquesta targeta de preus reduïts que de moment afecta doncs, els jubilats, els aturats...
Com a mínim, clar, que n'hi ha, són 5 cèntims, per exemple, la T10, però és que la gent en recull, no? Que és que a vegades els hi ve, és que les coses estan fotudes per moltes famílies i el preu d'una T10 doncs, és un preu. I finalment, doncs, almenys que no pugi i que es vagi 5 cèntims, doncs és una bona notícia per ells, òbviament.
Bona opció, a més a més, perquè tenim en compte que el transport, el metro i l'autobús de Barcelona són dels més cars d'Europa.
Exactament.
2,15 el bitllet senzill a Madrid, 1,50. I jo, que recordeu que la setmana passada la connexió la vam fer des d'Alemanya, jo estava a Hamburg. Hamburg, el bitllet senzill és 1,50. És una de les principals capitals econòmiques d'Alemanya i, en conseqüència, d'Europa.
Sí, sí, sí. Sens dubte. Una mini bona notícia, però que és bona notícia. Carles Savall, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Una abraçada.
Un minut per arribar al punt de les 4 de la tarda. Dir-vos que Andorra Televisió avui està d'estrena perquè tenim una nova temporada d'Espai Neu. A un quart i cinc de 10 de la nit arrenca l'Espai Neu, arrenca amb la temporada, amb reportatges que ens parlen de la preparació de les pistes abans de l'obertura de les mateixes, de com l'equip base de la FAE doncs, s'ha entrenat i està dirigint les seves energies al campionat, a la Copa d'Europa aquesta temporada. I els consells del TACA, una novetat aquesta temporada. Avui aquest instructor d'esquí i entrenador personal ens doncs, també dona pistes de com encarar la temporada amb molt bona forma. Moltíssimes gràcies a tots. Demà a partir de les 3 de la tarda a Ràdio Nacional d'Andorra, Carau Creu.